Indrets. El programa que t'apropa racons amb encant de la nostra diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia i benvinguts al programa Indrets. Amb ell els volem apropar a llocs interessants de la nostra diòcesi d'Urgell. Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. Avui ens arribem fins a Viella Mitjaran, la capital de la Vall d'Aran, una vall que limita el nord amb França, concretament amb l'Arieja, al sud amb l'Alta Ribagorça i Aragó, a l'est amb el Pallars Sobirà i a l'oest de nou amb Aragó i França. Les muntanyes de la Vall d'Aran formen una tanca natural que condiciona la seva climatologia i aïllament. D'aquí la inexistència durant segles de vies fàcils cap a Catalunya i Aragó. Això explica que durant temps els veïns de la vall hagin tingut més relació amb terres gascones i que també la llengua que parlen, l'aranès, sigui molt diferent de la que es parla a la resta del territori pirinenc i de Catalunya en general. En parlem amb l'alcalde, Àlex Muga. Bon dia.
Hola, bon dia.
El municipi de Viella Mitjaran és la capital d'una vall singular en relació a altres comarques del Pirineu i de Catalunya, cosa que es manifesta especialment en la cultura. Un exemple clar és la llengua, l'aranès. Per situar-nos una mica, parlem-nos dels orígens de l'Aran i d'aquesta llengua.
Bé, home, seria segurament molta estona. Intentaré resumir-ho molt sintetitzadament, de manera que qui ens estigui escoltant ho pugui entendre. L'aranès és un dialecte que ve del gascó. El gascó, al mateix temps, és un dialecte que ve de la mare, que és l'occità. L'occità és una llengua, és la primera llengua que van utilitzar els trobadors i és una de les llengües cultes històriques que van existir llavors a l'edat mitja, no? I abans. Amb el pas del temps, evidentment, França no s'ha d'alguna manera estructurat en un estat autonòmic com ho ha fet Espanya i, per tant, i els jacobins, l'estat francès, de totes les maneres volien impedir que es parlés la llengua occitana i tots els seus dialectes, perquè afectava a tot el que és, o afectaria, o va afectar, o afectarà, a tot el que és la part sud de França. Si ara mateix Occitània existís, per dir-ho d'alguna manera, Occitània seria tota la part sud de França i tot el nord d'Itàlia, incloent Turín i les valls del Piemonte. I estaríem parlant d'una població de superior als 13 milions de persones, no? I França, ja a l'època dels jacobins, va perseguir, inclús va matar tota aquella persona que parlava l'occità. No? Però hi ha un indret, que som la Vall d'Aran, que ja des del 1313, amb una carta magna que el rei Jaume II dona als aranesos en virtut de la seva fidelitat a la corona, en aquest cas catalana-aragonesa, i dona una sèrie de privilegis que van a les aigües, a les muntanyes, al no pagament d'impostos. A la Vall d'Aran mai va existir el feudalisme perquè tots els aranesos eren propietat de tots i de cadascun dels recursos i de les terres, que anava conservant tots els drets de la nostra llengua, inclús, també. No? I això ha anat perdurant. Inclús el decret de Nova Planta, que va abolir les institucions catalanes, va conservar les institucions araneses i no va ser fins al 1834 que la configuració de l'Espanya actual, provinciana, en províncies, per entendre-ho d'alguna manera, va abolir les nostres institucions. L'any 90, el Parlament de Catalunya, previ negociacions amb els aranesos, instaura les institucions històriques de la Vall d'Aran i l'Estatut de Saba de l'any 79 ja reconeix, en aquell moment, la parla aranesa a l'Estatut del 2006, la llengua occitana aranesa a l'Aran. No? I, per tant, té una llarga història, és singular, perquè és l'únic, d'alguna manera, Catalunya és l'únic parlament que ha reconegut una minoria, siguent la pròpia minoria dins de l'estat espanyol. No? I això ha estat, i és, motiu d'exemple i d'orgull per part del Parlament català, però també, evidentment, per part del poble aranès de conservar la seva llengua. No?
Fa uns 3 anys que, precisament, l'aranès va ser reconegut com a llengua oficial. Feia molt de temps que ho perseguien.
Que vam aconseguir, això va ser, si no recordo malament, perquè jo també vaig formar part de les negociacions per tindre de la llei, si no recordo malament, el 23 de setembre de l'any 2010, l'última sessió del Parlament abans de la finalització de l'anterior legislatura. El que se li donava en aquell moment, i se li va donar, és l'oficialitat de l'aranès a tot Catalunya. I això era, d'alguna manera, una mostra clara, evidentment, jurídicament també passàvem de dir-li parla a parlar de llengua, a parlar de llengua occitana, denominada que llengua occitana com aranès a l'Aran, perquè entenem que l'aranès forma part d'aquella llengua occitana que és la mare, però que a l'Aran, i per tant a Catalunya, el dialecte que tenim que protegir, defensar i parlar és l'aranès, però sense descuidar que forma part de la llengua occitana. El que es va aconseguir allà és donar-li un plus. En aquell moment, d'alguna manera, aconseguíem dues coses, o volíem aconseguir dues coses. Que fos oficial a Catalunya, i per tant, Catalunya se la fes seva, com un patrimoni immaterial. Segon, és que fos preferent a les administracions, a l'estat espanyol, el govern socialista de l'estat espanyol ens el va portar al Tribunal Constitucional, també a nosaltres, igual que va passar amb el català, i per tant, ara està en procés d'anul·lació els 4 o 5 articles que afecten amb aquesta preferència de l'aranès a les administracions. Després, la vehicularitat de la llengua envers el model curricular i el sistema educatiu. Entenem que una de les premisses que cal per una llengua és impartir-la, ensenyar-la, fomentar-la i potenciar-la també a nivell social. Uh-huh. I, per tant, aconseguíem, d'alguna manera, ficar-la, emmarcar-la dintre d'un marc legislatiu com és una llei, i, per tant, que obliga totes les parts.
Del gran interès cultural de Viella en destaca també el seu gran llegat històric que s'ha conservat fins als nostres dies. Què en destacaria?
Bueno, jo crec que el llegat històric ve determinat per l'ús i la bona gestió que n'hem fet del nostre patrimoni natural, arquitectònic, cultural i lingüístic, no? Jo crec que el patrimoni arquitectònic, siguent el romànic, un baluar de tot el patrimoni que tenim, jo crec que és una fita, no? Hem invertit molts calés, el Consell General porti molts anys, invertim molts diners, moltes polítiques públiques per conservar, mantindre i reforçar el romànic. Tenim un romànic sensacional, tenim un romànic que evidentment és motiu de visita per part de molts i molts experts, i per tant aquest és un patrimoni que evidentment també l'estem cuidant. Uh-huh. A nivell cultural, l'Aran és, ho deia abans, fins a l'any 48 que no s'obre el túnel de Viella, les nostres relacions eren freqüentment i constantment amb França, per la pròpia sortida de la Vall d'Aran cap al territori francès, no? Uh-huh. I per tant no teníem ni relació amb Catalunya, per dir-ho d'alguna manera. No teníem connexió, i la connexió que teníem era a través del port de la Bonaigua, i aquesta durant 8-9 mesos a l'any era negada per problemes de climatologia com era la neu, no? I per tant tenim una cultura que és similar, però ens és pròpia, a través de la cultura folklòrica, a través de costums i tradicions pròpies de l'Aran, que a vegades són diferents a les catalanes, o que hi ha cultures catalanes que no estan emergides a l'Aran perquè històricament no hi ha hagut contacte. I per tant, d'alguna manera, jo en destacaria la personalitat pròpia i cultural que té l'Aran per si mateixa, no? Dotada d'una història que s'ha fet a si mateix. Jo crec que, d'alguna manera, tampoc l'Aran deixa de ser, també, com altres territoris, però sí, amb la peculiaritat i, si em permeteu, amb la singularitat política administrativa que té l'Aran respecte a Catalunya o dins de Catalunya, doncs també s'ha fet aquesta singularitat a nivell cultural.
Què no ens podem perdre quan visitem Viella?
Què no ens podem perdre? Jo crec que tot és aprofitable, no? I jo crec que hem sabut tindre o mantindre un urbanisme i una política de sostenibilitat urbanística important. Se'ns destaca que tenim una única línia, una uniformitat de les construccions, les alçades, que tenim elements molt propis de la nostra pròpia construcció, i per tant que ja dona un paisatge bonic per si mateix en l'homogenització, repeteixo. Jo crec que l'oferta gastronòmica és excel·lent, la varietat d'oferta esportiva i lúdica que existeix a Viella i a l'entorn de l'Aran és realment infinita per a tots aquells amants, evidentment, de la natura i de diversions i d'experiències novedoses. Jo crec que el que a l'hivern tenim gaudim de la millor estació de tot l'estat i una de les 5 millors de tota Europa, i jo crec que el propi comerç ens ofereix els propis productes autòctons del país, l'oferta d'oci, el palau de gel, la pista de gel, i jo crec que també el propi tarannà dels aranesos i araneses, no? Sempre hem estat una terra d'acollida, que sempre hem sabut integrar tothom, i que sempre, d'alguna manera, hem conservat aquell visitant o turista que ens ha vingut i també s'ha fet partícip una mica de la nostra quotidianitat i la nostra vida diària. No?
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
La Vall d'Aran posseeix un abundant llegat monumental i artístic que es concentra, sobretot, a les esglésies parroquials de les poblacions del territori. Els aranesos participen massivament en aplecs que se celebren en tots els pobles. De tot això ens en parlarà el rector de Viella Mitjaran, mossèn Pere Balaguer. Bon dia.
Bon dia.
Al municipi hi trobem molts llocs de culte, moltes esglésies romàniques i també d'estil gòtic. Quina es destacaria?
De quina zona? De tota la Vall d'Aran o bé de, només d'aquí?
De Viella Mitjaran.
Viella Mitjaran. Jo crec que una de les importants és Viella, i després també l'altra també és Vilac. I podríem destacar també per la seva portalada la de Betren i la d'Escunyau, que són esglésies parroquials aquestes.
També s'han trobat documents des del segle XII que posen de relleu que l'església de Santa Maria de Mitjaran va ser un lloc de reunió en assemblea per resguardar les llibertats dels aranesos. Quin paper ha tingut l'església al territori en aquest sentit?
Bé, vull dir, l'església Mitjaran era un convent d'agustins i, per tant, vull dir, un centre d'espiritualitat, però també de cultura. I aleshores, en aquest sentit, ha tingut una influència ja en aquell temps del segle XII-XV, XV sobretot, i actualment també, vull dir, en aquest sentit, l'església té una importància en el sentit de manteniment del patrimoni i també de manteniment de la cultura aranesa, sobretot el llenguatge aranès. En aquest sentit, últimament, s'ha fet la traducció del Nou Testament en aranès i tenim tots els llibres de la litúrgia traduïts en aranès.
Com es va rebre el fet de que donguessin precisament a mossèn Amiell la creu de Sant Jordi?
Bé, vull dir, va ser una cosa preparada i treballada per tots, des de la parròquia, des del Consell General i també tots els ajuntaments, i normalment i s'hi van afegir totes les institucions, gairebé totes les institucions, i a la Vall d'Aran de la petició de la creu de Sant Jordi per mossèn Amiell, en quant ell és una persona que realment s'ha dedicat a l'estudi de l'aranès, inclús de la mateixa llengua, promotor de la mateixa llengua junt amb altres persones, però també en aquest sentit de conservació del patrimoni.
A les celebracions religioses que es fan, es parla principalment aranès?
Clar, la Vall d'Aran és una cosa singular, perquè aquí la gent, a les temporades baixes, com és ara el mes d'abril, maig, fins al juny, i després els mesos d'octubre, novembre, clar, la gent d'aquí al país, però si no hi ha molta afluència turística, i l'afluència turística són sobretot gent de parla castellana, per tant, aleshores aquí has de jugar amb els tres idiomes, l'aranès, el castellà i el català. O sigui, abans de les celebracions, concretament a Viella, hi ha una missa en català, una missa en castellà i una missa en aranès.
De l'església de Sant Miquel en destaca una talla romànica, el Crist de Mitjaran.
Sí.
Què ens en pot dir?
Bé, és una talla, es conserva només el bust, la cara i el bust del Crist de Mitjaran, que és una talla del segle XII. Realment és una talla romànica, i en aquest sentit expressa, jo diria, és un Crist que pertany a un davallament, i sobretot es veu la figura de Crist amb molta serenitat. No és aquell Crist ofent, sinó que és el Crist serè, que com si hagués obtingut ja la glòria. En aquest sentit, és una peça important i interessant d'aquí, l'església de Sant Miquel. I també hi ha una molt Crist de Mitjaran. També tenim la pila bautismal també del segle XII, que també en aquest sentit té un valor històric, un valor també, diríem, litúrgic, de cara que tots la gent de Viella s'han batejat amb aquesta pila bautismal.
Tant les esglésies com aquests elements tan importants a nivell cultural també són un atractiu per aquest turisme tan massiu, no?, que té la població.
Sí, naturalment que sí, el patrimoni de la Vall d'Aran, vull dir, en aquest sentit, el Cris de Mitjaran, el Cris de Salardú i retaules gòtics que hi ha també a les esglésies, naturalment que, sobretot a l'hivern, quan la gent acaba d'esquiar, doncs les visites a les esglésies, al patrimoni, o bé també en aquest temps, com és ara el mes de juny, que passa més aviat excursions de jubilats, sempre les sortides i les excursions, les visites, són en gran part el patrimoni religiós, o sigui, les esglésies.
A quin sant tenen més devoció els veïns de Viella?
A veure, els veïns de Viella, en principi, és la Mare de Déu de Mitjaran.
És la Mare de Déu de Mitjaran.
La Mare de Déu de Mitjaran, especialment, que és la patrona. Per tant, vull dir, en aquest sentit, és el qui té més devoció. Abans estava situada al santuari de Mitjaran, quan va explosionar per la guerra, el van traslladar a l'església d'aquí Viella, a l'església de Sant Miquel, però és la imatge, i per tant, la que té més devoció i més veneració dins el culte.
Quines són les principals manifestacions religioses que se celebren a Viella?
Especialment hi ha la Mare de Déu de Mitjaran, que és el 8 de setembre. Aquesta és una, i a més és la festa del poble de Viella, i també la festa de Sant Miquel, que és el dia 29 de setembre. Vull dir, especialment són aquestes dues. Després hi ha una altra festa que celebrem al Santuari de Mitjaran, que és la festa d'Aran, que diuen, que recorda sobretot quan el rei dona el privilegi als aranesos amb una sèrie de privilegis a través del document de la cerimònia. Això ho celebren ells el dia 17 de juny, que vindria a ser el que se celebra el dia 11 de setembre a nivell de Catalunya.
I també és una festa religiosa, doncs.
Bueno, en principi sí, sempre hi ha l'Eucaristia, per tant la celebració de l'Eucaristia, i després de la celebració de l'Eucaristia, com que el santuari, temps enrere, s'hi reunien el síndic i tots els consellers, també fan aquest acte, diríem, simbòlic, i per tant hi ha un acte polític, un acte més aviat en aquest sentit polític.
Quina relació mantenen els aranesos amb l'Església? Participen a les celebracions eucarístiques?
Bé, vull dir, la Vall d'Aran, normalment l'aranès és persona religiosa. Aleshores, vull dir, sobretot participen amb el que en diuen ell les trobades, els santets, que són normalment les romeries amb santuaris, ermites, moltes d'aquestes posades als cims de les muntanyes. Aquest és un dels aspectes a tenir en compte, que normalment en aquestes romeries hi participa gairebé tot el poble i cada poble té les seves, no? En quant a la pràctica sacramental, pues, suposo que és dins el promig normal del que tenim a Catalunya.
Aquesta romeria es refereix als aplecs. Quantes en...
De aplecs n'hi ha. Cada poble en té un com a mínim. O sigui, cada poble, per petit que sigui, en té una. I després hi ha alguns pobles de Mitjaran, com és, per exemple, del Lan, Vilac i Aubert, que tenen també tots els tres junts una romeria a l'Artiga de Lin. I també aquests pobles tenen també una romeria en un dia determinat a la Mare de Déu dels Desemparats.
Quan se solen celebrar?
Normalment se celebren a l'estiu, finals de primavera i estiu, perquè clar, a l'hivern no, aquí és...
No s'aguantaria gaire.
La romeria consisteix en la celebració de l'Eucaristia. Al final de l'Eucaristia ells fan dona la caritat, que és donar un panet amb formatge i vi. Alguns es queden a dinar al lloc on se fa la romeria, d'altres marxen ja. Vull dir, en aquest sentit, la romeria és la més singular dins la Vall d'Aran, és la romeria de Montgarri, que anem a tenir el dia 2 de juliol, que en diuen el dia de la pregària.
Doncs moltes gràcies.
D'acord.
Molt bon dia.
A vosaltres i a tots.
Continuem fent camí amb el programa Indrets. En els darrers decennis, les activitats agropecuàries i l'aprofitament del bosc van donar pas al turisme, atret per la bellesa del paisatge, la pràctica de l'esquí, els monuments, entre molts altres atractius. L'obertura del túnel de Viella i la posada en marxa de l'estació d'esquí de Baqueira van afavorir que el turisme sigui la principal font econòmica de Viella Mitjaran i que sigui una zona amb una major renda per càpita de l'estat espanyol. En parlem amb la consellera de Turisme del Consell General d'Aran, Anna Díaz. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Quan sentim el nom de Viella Mitjaran, el relacionem de seguit amb la neu. d'ençà que es practica aquest esport, que s'ha convertit en un dels principals territoris turístics del Pirineu i també de part de Catalunya. Abans, però, l'economia es basava primordialment en la ramaderia. Quan es produeix aquest canvi i què ha suposat per la població i per tota la vall?
Bé, doncs, a veure, la Vall d'Aran sí que es vivia, evidentment, de la ramaderia i d'horts, perquè aquí no hi havia grans superfícies per fer agricultura, pròpiament dit. Però sí que és veritat que el canvi no va ser només l'estació d'esquí. Anteriorment havien sigut les mines, després també havia sigut Fexa, i l'any que ve farà 50 anys de l'estació d'esquí de Baqueira Dret. Des de llavors, doncs, els aranesos s'han adaptat als nous temps. A poc, doncs, han anat adaptant bordes i propietats que tenien per ús turístic, el que tenien abans per ús més per animals i per el que és l'agricultura, doncs, s'han anat adaptant per rebre el turisme. I actualment tenim una comarca que disposa de 13.000 places hoteleres, tenim restaurants de tot tipus, un espai comercial prou important. Hi ha una part molt dedicada al que és turisme d'hivern, però també tenim la part que toca a França, com és un comerç més de frontera, i també tenim el que és Viella, sobretot, és el comerç més de proximitat, el comerç que està obert tot l'any i que la veritat és que és on s'hi troba pràcticament la meitat dels comerços de la Vall d'Aran.
Uh-huh. I suposo que també gran part dels serveis.
Evidentment, sí. La part del Naut Aran, el que és més a prop de l'estació, són poblets que, tot i que no n'hi ha cap que no hi visqui ningú, són poblets que sempre estan habitats. Sí que és veritat que tenen molta segona residència. A la Vall d'Aran hi ha un total més o menys d'unes 21.000 places de segona residència, que no són cases, que són places. O sigui, a nivell de persones tenim calculat a tota la Vall d'Aran. A Naut Aran hi ha una gran quantitat de places de segona residència, tant d'apartaments privats com també d'allotjaments turístics. I a Viella Mitjaran també,
Uh-huh. A més de neu, la vall compta amb molts altres atractius, el paisatge, la natura, el romànic. Què demanen les persones que visiten Viella?
Els nostres visitants venen a gaudir de la natura. Mm. Venen a gaudir d'excursions de senderisme, de bicicleta de muntanya, d'esports de turisme actiu, també de cultura. Nosaltres tenim una cultura particular, però sí que és veritat que la motivació principal és gaudir de la natura. I llavors la cultura, els comerços, la gastronomia esdevé com uns serveis, a més, que ofereix la Vall d'Aran. Llavors, bueno, depèn, hi ha clients que són molt més esportistes i busquen, pues, alta muntanya o excursions dures de bicicleta de muntanya, però també hi ha la gent que es mou en família, que venen a passejar i a gaudir d'excursions més lleugeres i de descansar, de desconnectar de la ciutat, de gaudir de lo que és paisatges més humits, d'aigua. Tenim 200 llacs a la Vall d'Aran, tenim salts d'aigua, i la veritat és que la Vall d'Aran és un lloc molt frondós davant d'altres destinacions que tenim al nostre país, que són una mica més seques. I majoritàriament venen amb això. I llavors gaudeixen dels pobles, que els pobles de la Vall d'Aran en si ja són un atractiu turístic, on es pot disfrutar de les esglésies, del romànic, dels establiments gastronòmics, dels comerços, dels museus, dels equipaments dels museus, ja siguin a nivell eclesiàstic o a nivell civil, mines, moles, fàbrica de la llana, bueno, diferents. I tot això comporta, pues, que el visitant, pues, pugui gaudir de la muntanya i després gaudir de lo que és el poble i l'entorn on viuen els aranesos.
Uh-huh. La ramaderia es manté encara?
La ramaderia es manté, però no és significatiu. Normalment tenim ramaders, evidentment, i la veritat és que costa ser ramader, però normalment els ramaders tenen un altre ofici, una altra feina, que els ajuda a sobreviure i a tenir, pues, més oportunitats econòmiques, per dir d'alguna manera. Moltes vegades els ramaders poden tenir, pues, una casa de turisme rural, uh-huh, un restaurant, ho complementen amb altres activitats turístiques, uh-huh, sí, perquè si no a veure, no els surt a compte viure exclusivament de la ramaderia.
D'on provenen els turistes que visiten Viella, Mitjaran, i quin és el perfil que predomina?
A la Vall d'Aran, els nostres visitants són el 80%, 80-85% són de l'estat espanyol. D'aquest 80-85%, el 50% pràcticament són catalans. La resta ja són Madrid, tenim molts clients de Madrid, País Basc, País Valencià, i això sobretot. I després de la resta de l'Estat. Per altra banda, a nivell de turisme estranger, sense tenir en compte que tenim una zona de frontera, que és la part de l'Est i Bossós, que és una zona de frontera i que tenim molts francesos que venen a passar el dia però dormen a casa seva, dels estrangers que dormen i pernocten a la Vall d'Aran, d'aquests tenim un 80% són francesos i la resta doncs, ens venen de Centre Europa, del Regne Unit, d'Israel... Teníem portuguesos, que ara ha baixat una mica, això en general, eh? I la veritat és que es manté bastant en el que és estiu i hivern.
Tot l'any.
Tot i que sembla estrany, sí. Sembla estrany perquè ho dic, perquè a l'hivern sembla que hem de tenir un tipus de turista, de visitant, i a l'estiu i la resta de l'any un altre. Però sí que és veritat que poden ser diferents, però la procedència es manté bastant.
La crisi actual s'ha notat d'alguna manera?
Sí.
Ha baixat el nombre de turistes? Gasta menys? Com s'ha notat?
Gasta menys, ha baixat a llargada d'estància. En comptes de poder estar-se una setmana, la mitjana són uns 3 dies i mig, aproximadament. I la gent feia reserves amb molta antelació, ara reserva a darrera hora, si el temps és bo, s'has d'esperar, intenten esperar que tots els condicionants, tant meteorològics com del moment siguin els adients, gasten menys i això es nota amb els establiments, és clar. Els hotels també han baixat tothom. Sí que és veritat que nosaltres estem tenint bones... Les temporades d'hivern ens estan anant molt bé perquè hem tingut neu, aquests anys hem tingut neu, a l'estiu també aguantem, fora de temporada tenim les valls són cada vegada més pronunciades, cada vegada tenim menys gent als mesos de baixa temporada, però bueno, anem fent.
Gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Així finalitzem el nostre recorregut d'avui per la capital de la Vall d'Aran, Viella Mitjaran. La setmana vinent anirem fins a Balaguer. Visitarem el Sant Crist i altres racons d'interès d'aquest municipi. I també, en propers programes que anirem emetent durant aquest estiu, ens arribarem fins al santuari de Bastanís i fins l'ermita del Boscal. Anirem també fins a Sort, al Pallars, fins al Santuari de Núria i fins al Santuari de Meritxell, aquest en terres andorranes. Que passin un molt bon dia i fins la propera setmana.